Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La dermatosi nodular contagiosa ha arribat a Espanya a través d'aquí, de Catalunya. Bona tarda, sóc Carlos Losada i sàpigues que aquesta malaltia viral que afecta exclusivament el bestiar boví però que no es transmet a les persones obliga a establir unes fèrries mesures de protocol per evitar la transmissió d'aquesta malaltia. El focus s'ha detectat en una explotació de boví situada a la comarca de l'Alt Empordà, concretament a Castelló d'Empúries, i és el primer a Espanya. Yolanda Canales ha demanat aquest matí opinió a un catedràtic de Sanitat Animal per resoldre dubtes. Què causa aquesta malaltia infecciosa, si amb la vacuna s'atura la transmissió, i per què no s'ha vacunat el bestiar sabent que hi ha epidèmia, per exemple, a França o a Itàlia? Explica'ns, Yolanda.
Hem parlat amb Mariano Domingo, que és catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre del Consell Científic del Col·legi de Veterinaris de Barcelona. Troba que la vacunació és fonamental perquè la malaltia es pot propagar amb certa facilitat, no només per contacte amb un animal infectat, sinó perquè aquest virus també el pot transmetre als insectes, les mosques, però també paparres o tàvecs. Provoca febre molt alta als animals, afecta els òrgans interns i és molt visible a la pell. Això sí, en cap cas afecta la salut humana, ni pel contacte amb els animals, ni pel consum de carn, llet o derivats. I un cop que s'ha deixat clar això, Domingo explica que en una explotació afectada per la malaltia poden morir entre el 30 i el 50% dels animals. Considera gairebé impossible erradicar-la en aquesta època de l'any, només amb el sacrifici i limitant el moviment dels animals, perquè hi ha molts insectes, i també propaguen la malaltia, com dèiem. Per això aposta per la vacunació.
És una malaltia que s'estén en el territori d'una manera relativament lenta, sense fer res, no cal transportar animals ni fer res, però s'estén de manera relativament lenta, però s'estén sense que es pugui aturar pràcticament si no és generar una immunitat i una barrera immunitària en els animals del voltant.
Pel que fa al procés d'erradicació, Domingo ha explicat que es basa en l'observació dels animals en visites periòdiques a les granges situades dins del radi de propagació. Es considera que 45 dies és un temps d'observació suficient i si no es detecten més casos en cap altra explotació durant aquest termini, es pot considerar que el brot està controlat.
I els ramaders, Yolanda, els ramaders gironins ja han activat mesures extraordinàries per protegir el seu bestiar d'aquesta malaltia infecciosa i també han lamentat la manca de previsió del Departament d'Agricultura. Es queixen que no s'hagi organitzat una campanya de vacunació abans que la malaltia arribés a Espanya.
Han reduït al mínim les visites de persones que no formen part de l'explotació, han reforçat la desinfecció de vehicles i persones i han extremat la neteja de les granges. I és que els ramaders viuen amb preocupació aquesta situació, com el Josep Juscafresa, que és ramader de Cornellà de Terri, i tem que la malaltia es pugui ser el final d'algunes explotacions ramaderes de la zona.
Ja per de pronta ja ho és. Només vam sortir ja una explotació i sembla ser que és possible confirmar una segona explotació, ja ho és, perquè ja amb les limitacions que comporta això, el sector ramader de boví ja li influencia molt i molt. I esperem que es pugui controlar i que no s'expandeixi més, perquè si no podria ser la fi de les explotacions de boví d'aquesta zona.
El Josep i altres ramaders demanen a l'administració que es posin les piles pel que fa a l'hora de vacunar el bestiar. En Lluís, de Agullana, no entén per què no s'han preparat abans.
Doncs potser hauríem d'haver estudiat quins eren els problemes adjacents i intentar aconseguir coses en aquest temps. Potser amb un temps rècord, però és que ara farem tard, perquè ara està a Castelló d'Empúries, però quan aconseguim algun canvi d'aquests que ens pugui suposar que puguem vacunar, igual la malaltia ja estarà a l'Ebre. I si no, més empall, perquè això va molt ràpid. I que va molt ràpid ja ho sabíem, perquè hi ha hagut altres focus altres vegades. I que això va tot a llet era molt evident, era molt clar, se sabia.
Es tracta d'una malaltia relativament nova que ha afectat França, amb 67 casos declarats, i Itàlia, amb 47 en els darrers mesos. La Generalitat ja treballa amb els actors implicats per traçar l'origen de la infecció i frenar-ne la propagació.
Molt bé, gràcies, Holanda. 6 minuts, 2:15, àrea de serveis. Et parlo del temps, que aquesta setmana ha començat amb un temps doncs, força tranquil, tot i que durant la nit s'han escapat alguns ruixats entre la comarca del Maresme i el Barcelonès. Al final de setmana es podria complicar el temps amb pluges que poden ser abundants a partir de dijous. Tot i que la jornada ha començat amb alguns núvols baixos a la costa i al prelitoral de Barcelona i també boires a la Catalunya central, amb el pas de les hores s'ha imposat el sol amb temperatures força agradables. I ara l'Eduard Sánchez t'explica com està la xarxa viària. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, la circulació no presenta grans dificultats. Sí que hem de dir que a l'autopista AP7 hi ha un tram a l'Ametlla de Mar entre 1 i 2 quilòmetres de lentitud amb aturades perquè queda un carril tallat i pendent la retirada d'un turisme que s'ha incendiat fa una estona en aquest punt de l'autopista en sentit nord. A la resta de vies, de moment, com dèiem, no hi ha gaires dificultats. Sí que hi ha una mica més d'intensitat a punts de la C58 o també, per exemple, a la ronda litoral, sobretot en sentit Besòs entre Zona Franca i Montjuïc. És tot. Bona tarda.
I del transport públic, doncs feu molta atenció als usuaris, als damnificats del servei de Rodalies, sobretot els de la línia 3. En teoria, Renfe ho té tot a punt per al gran tall d'aquesta R3 de Rodalies durant, atenció, 16 mesos. Les obres de desdoblament entre Parets i la Garriga obligaran a oferir un servei alternatiu i també la presència de molts informadors per evitar confusions i errors. Sergi Tor, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carles.
Sembla ser que Renfe ho té tot a punt per aquesta prova de foc, no?
Sí, a partir de demà comencen unes obres, per cert, amb un pressupost de 210 milions d'euros. Com tu molt bé has explicat a Carles, és el desdoblament de les vies entre Parets del Vallès i la Garriga, un tram actual, per cert, de via única que limita la capacitat de la línia i genera acumulació de trens. Aprofitant aquestes obres, també es farà el nou sistema de gestió de tràfic i la gestió de Montcada Bifurcació. Recordem que la R3, Carles, té una longitud de 149 quilòmetres entre Montcada Bifurcació i Puigcerdà, amb un impacte, per tant, de 390.000 habitants. Una línia de 35 estacions i 38 circulacions, clau en la mobilitat de l'interior de Catalunya. A partir de demà, la R3 no donarà servei entre l'Hospitalet i la Garriga. Els usuaris d'aquest tram, Hospitalet i Montcada Bifurcació, podran utilitzar la R4, però pels que necessiten seguir el recorregut de la R3, hi haurà un servei alternatiu de bus amb una capacitat de 43.500 places diàries, i això suposarà afegir al viatge entre 20 i 30 minuts mínim. Les estacions de Centelles i Fabra i Puig a Barcelona serviran de punt central des d'on sortiran els busos directes. La interrupció del servei es preveu en dues fases. Primer, amb una fase fins al gener del 2027 entre Montcada Bifurcació i La Garriga i, posteriorment, entre Mollet, Santa Rosa i La Garriga. Renfe mobilitzarà un total de 90 informadors que tindrà com a objectiu ajudar els viatgers en un viatge alterat entre el tren i l'autobús. El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, reclama als informadors que tinguin empatia i paciència amb els viatgers.
I la voluntat és que es posin a la pell de gent. Durant aquest tall estem trencant la mobilitat de les persones, han d'empatitzar totalment amb la situació d'un increment de temps de viatge sobrevingut i guiar, orientar, sobretot posar-se, ser empàtic amb el viatger que ha de tenir un pla alternatiu al que no està acostumat.
El servei d'informadors de Renfe durant els plans alternatius està externalitzat. En aquest cas ha estat l'empresa guanyadora Serveo la que s'ha imposat a les seves competidores. Sara Romero estarà demà a l'estació de Centelles. Ja té experiència en aquesta feina, però reconeix que aquest tall és diferent.
La dinàmica igual. O sigui, el que és portar els passatgers, el bus i tot, estar en estació fent, per exemple, donant la informació, no? Ho veiem com sempre. El que passa és que sempre, com que és algú nou, no saps bé on t'enfrentes, però bé, nosaltres bé, segurs.
Clar, és que el TEI tindrà una durada de 16 mesos. Si tot va bé, serà mitja hora més de viatge pels usuaris de la R3. Però després, a vegades, Carles, han d'afegir incidències puntuals on la complicació i els retards poden augmentar.
I qui ho patirà són els usuaris d'aquesta R3 que pensen que aquest tall serà molt llarg i que el servei de busos es podria quedar curt. Què t'ha d'explicar, Sergi?
Sí, un servei de busos, com han dit, de 43.000 places diàries i un tall d'un any i mig. Doncs estan a l'expectativa i, amb clar, amb certa preocupació pels retards ja anunciats i els que poden venir. Nerea és una usuària habitual des de l'estació de Vic. Aquest cap de setmana ja hi ha hagut incidència amb aquesta línia des de Granollers, Canovelles i Mollet Santa Rosa. I la Nerea, preparada per demà, ho té clar. Pujar a Rodalies i a la R3 és com una pel·lícula.
No, és això. Jo sé que demà hi és ja, que és del tema dels busos i tot, però que avui afectés des d'un principi no. Jo aquests dies que haig de baixar molt a Barcelona també, no sé com ho faré. És que el tren és una pel·lícula sempre.
Doncs la resignació de la Nerea, no? El tren és com una pel·lícula. La solució dels usuaris com la Nerea doncs serà sortir abans de casa per poder arribar a l'hora prevista a la destinació. Ara, després, també dependrà del servei.
Gràcies, Sergi. Desitgem a la Nerea que el final de la seva pel·lícula sigui un final doncs feliç i molt tranquil. Anant en Rodalies, ja ho veurem. Sense grans titulars, ni tampoc ni fotos mediàtiques, les fundacions catalanes sostenen bona part del teixit social de la comunitat catalana. Generen més de 100.000 llocs de treball i aporten 4.200 milions d'euros al valor afegit brut i ofereixen, a més, milions de serveis en àmbits com la cultura, la recerca o l'acció social i la salut, també. I tanmateix continuen sent, doncs, desgraciadament, invisibles per a molta gent. Ho diu l'informe, les fundacions a Catalunya, un sector econòmic que posa negre sobre blanc una realitat que ells diuen que és incòmode. Aquest informe alerta que el finançament públic no pot ser l'única via. Reforçar l'autonomia del sector passa per diversificar recursos i descentralitzar la seva presència. Apostar per les fundacions i la filantropia no és caritat, és estratègia per augmentar la cohesió social. D'això n'hem parlat aquest matí a Ràdio Cope Catalunya i Andorra, ho ha fet la Mar Puerto i ha seguit la història de la Rosa, que és una beneficiària d'una de les fundacions.
Beneficiària perquè fins fa 4 anys la Rosa Siuró patia soledat no desitjada. Un tipus de soledat que afecta a un gran percentatge de la gent gran d'avui en dia. La Rosa Siuró és una d'aquestes persones grans acompanyades per la Fundació Amics de la Gent Gran. Porta uns 4 anys a la Fundació i va ser una veïna qui la va animar a anar-hi.
Jo estava a casa, soc gran, ja et quedes una miqueta aparcada, no tens ganes de sortir, esclar, una miqueta avorrideta, i tenia una veïneta jove molt maca, i em va dir, tu no pots estar d'aquesta manera i t'hem de buscar un lloc. I bueno, ella era jove, va saber buscar a la Fundació de la Gent Gran i va ser la meva escapada.
Ara la Rosa ja no pateix soledat, fa excursions, s'entretén amb totes les activitats que fan i fins i tot ha fet amics i amigues amb els qui posa en pràctica això de la tecnologia.
Ens cuiden, ens mimen, ens porten a llocs, anem a veure viatges facultatius, anem a moltes coses, a vegades fan dinars, per Nadal ens fan un dinar de Nadal que és una meravella, som un grupet i ens enviem whatsapps i ens fem vídeos, també ens enviem... Sí.
I és que el sector mostra una gran fortalesa econòmica i social. El sector de les fundacions ha crescut un 43% en 7 anys i genera més de 100.000 llocs de feina. A més, concretament, les fundacions catalanes han generat un valor afegit brut de 4.200 milions d'euros entre 2016 i 2022, amb un creixement acumulat molt per sobre del creixement global de l'economia catalana en el mateix període. De fet, destaquen la participació de més de 45.000 persones voluntàries que complementen els professionals.
Podem parlar amb la senyora Eugènia Vieto, que és la presidenta de la Coordinadora Catalana de Fundacions. Senyora Vieto, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Situem primer, que real els oients, això de la Coordinadora Catalana de Fundacions. Té la seva història, el tinc apuntat aquí, 46 anys. Quina funció fan vostès? Aviam, expliqui'ns.
Miri, nosaltres som una associació que agrupem a les fundacions de Catalunya. De fet, en aquests moments tenim 800 socis, que representa un tant percent important del total de fundacions que hi ha a Catalunya. I el que fem és diverses coses. D'una banda, donar-los visibilitat, defensar els seus interessos davant de la societat i, sobretot, de les administracions públiques. Els hi donem serveis de tipus jurídic, legal, dubtes que tenen en el moment o de constituir la fundació o bé després d'administrar-la, i després els hi fem formació. Aquesta última part és una cosa que valoren molt les fundacions.
Clar, parlava vostè de visibilitat. En realitat això és molt important perquè sovint no arriben sempre a ser prou conegudes, no, les fundacions?
Exacte. Jo crec que la societat no té massa clar quina és la seva funció i sobretot quin és el seu impacte, més enllà de la funció que pot tenir una fundació, no? Però realment el sector fundacional, l'impacte que té és molt gran, que això és una de les coses que hem de fer, demostrar-ho, ajudar les fundacions a que tinguin aquesta visibilitat i sobretot posar xifres, i que és el que fa l'informe recent que hem presentat.
Sí. Hi ha cultura fundacional a Catalunya, a Barcelona concretament, senyora Vieto?
Moltíssima.
Sí?
Les primeres fundacions que apareixen a Catalunya apareixen fa més de 400 anys. És que són molts anys. Clar. I estan vinculades, sobretot, són fundacions hospitalàries. L'Hospital de Sant Pau, per posar un exemple. Té 400 anys, no? Però més enllà del nombre d'anys que fa que hi ha la primera fundació, Catalunya sempre s'ha caracteritzat per una societat civil que vol resoldre problemes que veu que no hi arriba la iniciativa privada o l'administració pública i que pensen que la societat civil hi té un paper. I això ho fa des de... ho van fent al llarg de tots aquests anys, ho fan des d'una perspectiva estructurada i organitzada. I diu, anem a constituir fundacions, és a dir, institucions sota un marc jurídic molt ben regulat, i jo crec que aquesta part és molt important, no? Sí. Però Catalunya sempre ha estat un país de fundacions, que implica el compromís de la societat civil envers els problemes de la societat.
Tothom creu que la major part de fundacions són sempre culturals, i pel que entenc de les seves paraules, veig que no, que el món sanitari està molt, molt arrelat amb això de la fundació, no?
Sí, i no només el món sanitari. De fet, les fundacions culturals, de totes les fundacions que hi ha a Catalunya, sí, el tant percent que li puc donar en un moment, el 37% són fundacions culturals, que per això la gent té una mica la imatge aquesta, no?
Clar.
Però després, el següent són les fundacions socials, les d'acció social, les que estan adreçades a col·lectius amb dificultats específiques. Per exemple, persones que estan en risc d'exclusió, persones que no tenen els recursos suficients per atendre les seves necessitats. O sigui, les fundacions d'acció social, que representen un tant per cent important, un 27% de totes les fundacions, aquest és el segon àmbit. Ja. Després tenim les fundacions d'educació, les fundacions de recerca, que estan fent molta recerca, que no és un tant per cent molt alt, però és molt important, i les fundacions de salut, i les fundacions universitàries. O sigui, que és un ventall que està
amplíssim.
Molt... Sí, clar. I a més, hi ha moltes fundacions que estan fent dos tipus de coses. Per exemple, acció social i educació, o cultura i recerca. O sigui, hi ha moltes d'aquestes multifuncionals.
Clar. I què m'ha de dir de l'estigma que encara arrosseguen tot el que és les fundacions en concret per ser a vegades doncs, poc tèrboles, poc clares, ocultant el seu temps d'esviació de diners? Aquest estigma va desapareixent a poc a poc, senyor Vieto? O va desapareixent?
Bueno, va desapareixent, i aquest és una de les funcions que intenta fer la coordinadora, no? De dir, en un moment donat en què apareix una fundació... En primer lloc, hem de tenir en compte una cosa. Les fundacions tenen una regulació i una vigilància que moltes vegades no tenen empreses privades o tenen altre tipus d'entitats jurídiques. Estan molt regulades i controlades per el Departament de Justícia de la Generalitat, per el Registre de Fundacions. Han de presentar una sèrie d'informes cada any, no només els comptes, han de retre comptes davant l'administració pública. I informes i vigilància. I aquest marc, nosaltres l'afavorim molt, l'impulsem molt, perquè és el que dona transparència. Després, per acabar d'explicar-li una mica això, sí, és veritat que en un moment donat surt una fundació, sí, que no té un comportament conforme al que pensem que ha de tenir. Això també s'ha de pensar que que una fundació actuï d'aquesta manera, nosaltres ho hem de, evidentment, de denunciar, entre cometes, no? Però, per altra banda, això no invalida tot el que fan els milers de fundacions i les centenars de fundacions altres.
Acabo ja, perquè se'ns tira el temps a sobre, senyora Vieto. Ja està en marxa des de l'any passat la llei de mecenatge. A grans trets, en titular, pràcticament quins canvis incorpora perquè pugui ser atractiu per la gent això de les col·laborar amb les fundacions?
Sí, encara no tenim l'impacte real que ha suposat. Estem esperant el proper tancament d'exercici econòmic l'any que ve per saber una mica. Estem segurs que tindrà un impacte positiu. Però, bàsicament, el que fa és augmentar el sostre que es pot desgravar al donant individual, això d'una banda, però els donants individuals, però després també té mesures molt interessants per les empreses o per les institucions que volen fer donacions. Els hi permet, per exemple, tot el tema de donacions amb espècies, és a dir, la consultora que fa un pla estratègic o fa l'assessorament jurídic gratuït a una fundació, que això es pugui valorar i desgravar. O sigui, realment és un canvi no suficient, eh? No suficient. Però, nosaltres diem que s'ha d'avançar encara.
Molt bé. Eugènia Vieto, és presidenta de la Coordinadora Catalana de Fundacions. Gràcies per atendre'ns. Bona tarda. Felicitats per aquesta tasca que feu. Fins a l'altra
ocasió. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Aparquem aquest tema de les fundacions, tema agradable, si més no, i abordem una altra qüestió que fa esgarrifar. Hi ha titulars de notícies que espanten que siguin certs i, malauradament, ho són. A Lleida, un home de 40 anys ha estat detingut per presumptament violar a la seva filla de 20 en una plaça de la ciutat, i al costat de la brutal agressió doncs hi havia el seu fill de 8 anys. La víctima assegura que no era la primera violació comesa pel seu pare. Té tots els detalls sobre aquest terrible succés. El Sergi Torra, endavant de nou, Sergi.
Sí, un veí va veure des de casa, sobre les 3 de la matinada del diumenge, una relació sexual a la plaça de la Llotja amb un menor que estava al voltant a la zona, i va avisar a la Guàrdia Urbana de Lleida. La policia va identificar i va descobrir que es tractava d'un pare de 40 anys amb la seva filla de 20. Als agents, la jove víctima va afirmar que el seu pare l'estava violant i obligant a mantenir relacions sexuals. Va ser traslladada d'urgència a l'hospital per recuperar-la i informar mèdicament, doncs, de l'atroç succés. El menor de 8 anys era el fill del violador i germà de la violada, i estava a la plaça en la comissió d'aquesta agressió sexual, i hores d'ara està lliurat a la seva mare. I l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha avançat a que la víctima ha relatat a la policia que no era la primera violació que patia del seu pare, i demana investigar com en una família normalitzada ni l'entorn ni ningú ha presentat una denúncia prèvia als fets de la detenció d'aquest cap de setmana.
Les declaracions de la víctima apunten que no era la primera vegada, i aleshores això és el que ha aixecat totes les alertes, entre altres coses perquè és una família normalitzada, eh? I té un entorn, i aquest entorn, pues, no sé, s'haurà de manifestar, eh? I ens haurem de preguntar per què passen aquestes coses, no? I aquesta és la qüestió. Estem parlant d'una major d'edat, no estem parlant d'una menor.
S'ha confirmat que pare i filla havien consumit alcohol durant la nit. El detingut passarà les pròximes hores a disposició judicial amb l'acusació d'un delicte d'agressió sexual amb penetració.
Gràcies, Sergi. Breu pausa per publicitat i després t'explicaré que els seminaris catalans afronten una nova etapa, una etapa marcada per la fusió i l'adaptació als temps actuals. Serà d'aquí 3 minutets.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven en cada pensión que devuelve el esfuerzo de toda una vida. En una ayuda para emprender un nuevo proyecto. Vuelven en la piscina cubierta de tu barrio que te mantiene en forma. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das, vuelve. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
Cada 12 de octubre, Zaragoza celebra la fiesta de su patrona, la Virgen del Pilar. Un momento de devoción, oración y tradición que reúne a fieles de toda España. Presidida por el arzobispo Monseñor Carlos Escribano, Santa Misa desde la Basílica del Pilar en Zaragoza. El domingo a las 12 de la mañana, en 13.
Las casas con Movistar Pro Seguro de Alarmas, ¿qué?
Inentrables, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Pro Seguro de Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Pro Seguro de Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Atención, amantes de la nutrición y la vida saludable. Ya están aquí los HSN Days. Solo hasta el jueves 9 a las 23:59. En hsnstore.com tienes hasta un 70% de descuento en miles de productos de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Y ojo, ofertas flash cada día. No te lo pierdas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
El terremoto de Vicente y el de las casi 275.000 personas que hemos acompañado en el último año en España es la falta de empleo digno. Cruz Roja. Estamos en las grandes catástrofes y en las del día a día. Descubre cómo en catástrofesdeldiadia.es.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro, pero un día hice clic y me pasé a Verti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 150 euros de regalo.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els seminaris catalans afronten una nova etapa marcada per la fusió i l'adaptació als temps actuals. Des d'aquest curs, els futurs capellans de les diòcesis de Barcelona i Sant Feliu han deixat el seminari barceloní per incorporar-se al seminari major interdiocesà. L'única diòcesi que mantindrà seminari propi serà la de Terrassa, que ha aconseguit bons resultats i que atrau noves vocacions. A què es diu aquest fenomen? Doncs ho hem analitzat a Terra en Cope, Catalunya i Andorra, amb el delegat de joventut del bisbat de Terrassa, Àlex Serra, ja amb la mirada posada en el fet que van ser un dels bisbats amb més joves al jubileu de la joventut del passat estiu a Roma. Amb ell ha estat la Yolanda Canales.
De fet, només van superar el nombre de joves participants diòcesis molt més grans, com les de Madrid, Getafe, València, Barcelona i Sevilla. Per això, el delegat de joventut de la diòcesi terrassenca, Àlex Serra, celebra aquest èxit, tenint en compte que es tracta, doncs, això, d'una diòcesi relativament petita i nova en comparació amb les altres. I per què funciona tan bé? Doncs perquè hi ha propostes que criden els joves, i per cert, ho fan a través de les mateixes xarxes socials, però amb un enfocament positiu. Però no només això, l'èxit rau en la unitat. La unitat fa la força sempre, ha dit. I els joves criden als joves i veuen que la fe els dona esperança, sentit i propòsit a la vida. I el cor d'aquest reneixer a la diòcesi són els peregrinatges, que ja no són simples caminades, per dir-ho d'alguna forma, sinó experiències profundes de Déu organitzades per equips de 40 deixebles joves.
40 deixebles, li diem, 40 joves que lideren aquell peregrinatge. Llavors tu, com a jove, quan arribes a un lloc on hi ha 40 joves superenxitxats, què passa? Que comences a veure'ls i dius, jo també vull veure com és. O sigui, veus 40 joves que estan superint, que ho estan visquent de veritat, que diuen, com és que està resant pel matí? 40 joves, com és que ens estan servint?
Serra subratlla que el missatge de la fe no ha canviat, però ara s'ofereix d'una manera concreta per combatre la desesperança. És un regal poder viure això, diu. En aquest sentit, insta la joventut a unir-se a aquestes iniciatives que demostren que les portes de la fe i de l'esperança sempre estan oberts quan la societat ho necessita. I ara estem precisament, diu mossèn Serra, en un d'aquests moments en què la joventut veu que ha perdut coses en poc temps i necessita aquesta esperança.
I davant d'una situació social complicada, on tothom és conscient, no? Sí. Que ve tota una generació que potser ha perdut molt del que hi havia abans, abans estic parlant de fa 10 anys, no? Davant de tota aquesta generació, doncs, surt la gran pregunta de ha d'haver esperança. I és allà on comences a veure brots verds, que dius, com m'agrada aquesta expressió,
sí, sí.
Brots verds de joves que tenen esperança.
La pandèmia, d'altra banda, ha agreujat una manca d'esperança que Serra relaciona amb un futur efímer i concret i limitat també al moment immediat. I aquesta sensació d'incertesa es tradueix, segons el mossèn, en una dependència excessiva dels mòbils i les xarxes socials que poden passar de ser eines útils a fons d'avorriment.
No hi ha un futur més enllà del que és efímer, directe i concret en aquest moment. I això es tradueix en algo molt directe, que és el mòbil. Jo no tinc res en contra del mòbil, jo tinc un mòbil, però sí que és veritat que no tinc xarxes socials, gràcies a Déu. En el seu moment sí que les vaig tenir i li vaig dedicar moltes hores abans de ser mossèn. I què passa? Que quan no, les coses no són directes, avorreixen. I jo crec que els joves ja no ens sabem avorrir.
Sense anar més lluny, aquest cap de setmana s'ha celebrat a la diòcesi de Terrassa el festival Hartabor, que ha reunit un miler de joves. Un festival que ha combinat música, oració, eucaristia i comunitat.
Doncs volem conèixer de molt de prop quin és l'èxit, quina és la clau d'èxit del seminari de Terrassa per ser un dels més, jo diria que cotitzats, no només a Catalunya, sinó a la resta d'Espanya. I que ho deu conèixer molt bé és el senyor Joan Hernández, que és el rector d'aquest seminari, el seminari de Terrassa. Senyor Hernández, molt bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, on rau aquest èxit del seminari de Terrassa, 20 seminaristes aquest curs?
Doncs, de fet, nosaltres no treballem amb criteri d'èxit. De fet, el que és les vocacions, qualsevol tipus de vocació, però la sacerdotal potser especialment, és un misteri. I, per tant, doncs nosaltres el que intentem és ser fidels a l'Evangeli i bueno, també promoure bastant la pastoral vocacional i després el Senyor ens envia els seminaristes que ens envia.
Molt bé. Els candidats d'on venen? Aviam.
Els candidats venen, doncs, especialment de... Doncs tots són d'aquí de la diòcesi. Són de famílies cristianes, la majoria, i alguns han tingut més vinculació amb la parròquia i altres potser una mica menys.
Segueu algun esquema especial en quant a la formació, Joan?
Doncs no, la formació, tots els seminaris d'Espanya, ens vegim pel que és el document doncs, de formació, que és l'aplicació diríem del document de la Ratio Internacional, doncs una aplicació nacional que es diu Formar Pastors Missioners. Llavors nosaltres intentem doncs aplicar al màxim aquest document doncs a la realitat particular de la nostra diòcesi.
Com ha canviat els últims anys la formació en els diferents seminaris, en concret el vostre, el de Terrassa?
Doncs ha canviat sobretot també donant una mica més d'èmfasi en la part humana. Sabem que també els joves que no fa falta anar gaire lluny i veure com els joves actualment doncs estan bastant a nivell humà, a vegades doncs hi ha fragilitats, hi ha històries personals, ferides, etc. Els joves que arriben al seminari doncs, també són fills del seu temps, evidentment, i per tant doncs, és un tema doncs, que cal fer més èmfasi, no donar res per suposat.
I els seminaristes són conscients d'en quin món viuen? Ho dic perquè, com tu dius molt bé, a vegades venen cadascú del seu món, tenen el seu pare, la seva mare, les seves històries, les seves vivències, i arriben aquí al seminari. Ells són conscients d'on estan a partir d'ara?
Sí, jo crec que el temps de seminari també serveix una mica per això, no? Cadascú, a nivell de seminari, cadascú és fill del seu pare i de la seva mare, amb unes dinàmiques familiars, unes coses on es posa més èmfasi, on es posa menys, per tant, una escala de prioritats, de valors. Quan un arriba aquí al seminari es troba precisament que ostres, allò que jo donava per absolut, doncs l'altre no ho té, i viceversa, no? També, per tant, això ja té un punt d'obertura a la realitat.
Molt bé, doncs aquí queda aquesta radiografia de com és un seminari com el de Terrassa. Hem parlat amb el seu rector, el senyor Joan Hernández. Moltíssimes gràcies, bona tarda i enhorabona, eh?
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Seguim fent camí per l'actualitat d'aquest dilluns a Catalunya i Andorra. Arriba ja el moment d'enfilar la recta final d'aquest migdia COPE, però abans encara hi ha un parell de recomanacions o tres interessants que els escolteu i després amb el Joan Ballori farem un abans dels esports COPE.
Siguem clars. Canviar-se de companyia de llum i gas és qüestió de números. Per això, si et canvies a Endesa, t'emportes 160 euros de descompte en les teves factures en punts del programa per a ti. Consulta condicions i contracta els nostres punts Endesa de Catalunya. Pots guanyar una de les 40 bicis elèctriques que sortegem.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec. Este otoño, conecta con la naturaleza del Pirineo de Andorra de la mano de Sport Hotel Hermitage and Spa, ubicado en Soldeu. No te dejará indiferente y podrás disfrutar de sus 5.000 metros cuadrados de spa con vistas espectaculares a la montaña y la mejor gastronomía de la mano de dos chefs con estrella Michelin, Francis Paniego y Hideki Matsuisa. Más información y reservas en sporthotels.ad.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Festa soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Doncs ja estic aquí el Joan Ballori. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
Com sempre, Esportscope, puntualíssims, 3 de la tarda i 5 minuts. Avui suposo que analitzareu la derrota del Futbol Club Barcelona, entre altres temes, al camp del Sevilla ahir, no?
Sí, per aquí començarem i li dedicarem una bona estona a aquesta patacada important del Barça i al Sánchez-Pizjuán. Derrota per 4-1, una derrota que arriba més a mal moment, tot just abans d'una aturada. Hi ha molts dies per davant per donar-li voltes a les coses. Aquesta derrota, a més, suposa que el Real Madrid recupera el liderat a primera divisió. El Real Madrid ara és el líder amb 21 punts, el Barça en té 19, Villarreal 16, Betis 15. Mal partit del Barça, sobretot molt dolent a la primera part. També és cert que la segona, Lewandowski, va tenir l'empat a 2 a les seves botes, va fallar un penal, el Barça va cometre massa errors i va caure justament ahir davant del Sevilla. Va perdre el Barça i va perdre també l'Espanyol, 1-2 davant del Betis. Puado també va tenir en les seves botes un penal a la última jugada del partit per empatar a 2. També el va fallar, el va parar el porter del Betis, Pau López. L'Espanyol va fallar ahir a les dues àrees i va acabar cedint la primera derrota de la temporada a l'estadi de Cornellà al Prat. Sí que va guanyar per fi el Girona, primera victòria de la temporada, s'oferta 2-1 davant del València. Tot i aquesta victòria, el Girona segueix en zona de descens. S'ha fet aquest matí el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei amb diversos equips catalans implicats. Aquests són els aparellaments: Atlètic Sant Just Mallorca, Lleida Espanyol, Constància Inca Girona, Poblense Sabadell, Reus Europa, Atlètic Balears Nàstic i Sant Andreu Teruel. Els partits es disputaran els dies 28, 29 i 30 d'octubre. En bàsquet, la primera jornada de la Lliga CB ens deixa les derrotes del Barça, del Girona i del Manresa i les victòries del Joventut i del Lleida. I en hoquei patins, el Barça ha perdut aquesta passada matinada la final del Mundial de Clubs, ha caigut a la pròrroga davant l'Sporting de Portugal per 3-2.
L'activitat esportiva que no s'atura i els dilluns més intens a cavall. Gràcies, Joan, bon programa a les 3 i 5, eh?
Gràcies, Carlos, fins ara.
Doncs no deixeu la sintonia de Cope Catalunya i Andorra. D'aquí uns segons arribarà Pilar García Muñiz, començarà la tarda, com sempre, i la Pilar ens seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.